Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal? Molt bona tarda, molt bon dimarts. Comencem el nostre programa, el Tot anirà bé, en aquest 21 de juny, que és oficialment el primer dia d'estiu. Ja hem arribat i ho hem fet amb un matí amb una xafogor realment insuportable, aquest matí en el que la humitat i les altes temperatures ens han fet arrossegar-nos alguns pels carrers més que no pas caminar. Ara, afortunadament, sembla que la cosa s'ha redreçat una mica en el primer dia d'uns quants, en el que els incendis ens deixen estar una mica més tranquils, ja que, per fortuna, ara mateix ja podem dir que tots estan sota control. Anem a començar el nostre programa i ho farem, com és habitual, amb el nostre home del temps, el Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. Ja és estiu, ha començat a les 11 i 14 minuts d'aquest matí i ens porta temperatures més o menys com les d'ahir, però demà, primer dia complert de l'estiu, les temperatures baixaran respecte a les d'avui. Ja des de migdia que estan creixent núvols amb força, les comarques del Pirineu han començat ja a donar alguns ruixats i al llarg de la tarda aquestes precipitacions afectaran les comarques també de l'interior cap al vespre, les del prelitoral, i de matinada poden arribar ja a la mateixa costa. Per tant, aquesta propera nit i matinada, risc de pluges a qualsevol indret del país. Demà al matí també, tot i que demà amb el pas de les hores cada vegada s'han d'anar obrint més clarianes. Demà les temperatures seran una mica més baixes que les d'avui. Recordem encara avui màximes a la costa entre els 27 i els 29 graus i entre els 30 i els 34-35 a la resta del país. Demà temperatures més baixes i de cara als propers dies a poques variacions i tempestes a mitja tarda a les comarques del Pirineu i més clarianes a la resta.
Gràcies, Jordi. La notícia d'avui ens parla de demà, de la trobada que justament demà es produirà entre la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de Presidència espanyol, Félix Bolaños, que té com a objectiu, segons ha explicat la portaveu del govern català, Patrícia Plaja, parlar del bloqueig a les relacions que hi ha entre els dos governs com a conseqüència de l'espionatge amb el sistema Pegasus. Però no només això, segons Plaja, el bloqueig també obeeix a una acumulació de fets i de deslleialtats que han malmès la confiança entre el govern català i l'espanyol. Falten una mica més de 24 hores per aquesta trobada que es produirà a Madrid demà a les 4 de la tarda i que, segons el govern català, no significa un retorn a la normalitat, però diu que cal fer passes, ja que l'immobilisme no és una opció i que, per tant, cal garantir que no es tornaran a repetir les circumstàncies produïdes fins al moment. Recordem que han passat gairebé dos mesos des de que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va demanar reunir-se amb el president espanyol. I, de fet, avui s'especula que hi haurà trobada abans de les vacances. Aquesta trobada es produiria abans de marxar de vacances. De moment, el que sí sabem és que ambdós coincidiran dilluns vinent en un acte empresarial a la ciutat de Barcelona. Aquest serà, lògicament, un dels grans temes de conversa a la nostra tertúlia. Arrencarem en uns minuts, però, com dèiem, l'arribada pocs minuts després de les 11 del matí de l'estiu ho ha fet acompanyada de bones notícies, han canviat les condicions meteorològiques i, per fi, i ahir així ho anunciaven els bombers de la Generalitat, ha acabat l'episodi de simultaneïtat d'incendis que ha arribat a posar en risc 100.000 hectàrees de sòl arreu del país. És el primer dia d'una mica de tranquil·litat que ja se la mereixien dels bombers de la Generalitat, que han fet veritablement una feina magnífica. Carles Savalls és portaveu dels bombers de la Generalitat. Senyor Savalls, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Ja tocava, eh?
Sí, sí, tocava. De fet, tenim en compte una cosa, que avui és el primer dia de l'estiu.
Clar.
Per tant, encara ens queden 3 mesos llargs. Llargs perquè també hem de recordar que en les darreres campanyes forestals, fins i tot hem tingut incendis forestals ja entrada la tardor. Per tant, avui han estat unes hores de tranquil·litat perquè sobretot els bombers i els comandaments de bombers puguin agafar aire, descansar, però sobretot agafar aire, perquè això tot just acaba de començar. És a dir, que estem al minut 1 de partit, si se'm permet el símil futbolístic, ara que estem tan eufòrics per l'ascens del Girona a primera divisió, però aquesta és la realitat. Avui les condicions meteorològiques doncs han millorat. Sembla ser, com indicaven vostès, que el Servei Meteorològic de Catalunya indica que hi haurà pluges al llarg de les pròximes hores. Això ajudarà també a acabar de rematar les tasques que estem fent els bombers a Valdomar, Artesa de Segre, on l'incendi està ja estabilitzat, però encara no està controlat, però hem de tenir en compte que, insisteixo, que la campanya forestal tot just acaba de començar, és que de fet és que va començar el passat dia 15.
Sí, sí.
Així que una mica l'aire, però molta lluita encara pel davant.
Però deixi'm que li digui una cosa. Efectivament, vostè deia que estem en el primer minut d'aquesta lluita, però és un minut 1 de matrícula, perquè, déu-n'hi-do, el que han hagut de treballar els bombers, el que ha calgut coordinar-se per fer front a tots aquests incendis. Jo avui veia les dades, senyor Savalls, i veritablement això deu haver estat una bogeria a tots els nivells, no? En 6 dies el cos de bombers de la Generalitat ha atès un total de 274 avisos per incendis de vegetació.
Correcte.
I des de l'1 de juny el balanç és de 608 avisos.
Correcte.
Serà un minut, però xapó.
Sí, sí, de fet, a veure, el cos de bombers, doncs, com tots els cossos de bombers, està dimensionat, en aquest cas, per fer front a situacions d'aquest tipus. Pensi també que una de les jornades històriques a bombers, però no només a Catalunya, sinó també a altres punts, per exemple, del País Valencià, que celebren també les revetlles de Sant Joan amb molt de foc, doncs estem acostumats a fer front a nits en, insisteixo, aquesta setmana, amb la revetlla, doncs que tindrem ben bé simultànies com unes 600-700 intervencions, majoritàriament també per petits incendis de vegetació, incendis de contenidors i altres serveis derivats per la revetlla. És a dir,
clar,
no és una situació excepcional. Per exemple, els dies de vent i els dies de pluja, en què hi ha molts serveis simultanis, doncs també ha passat de vegades que hem fet front a 1.000 avisos simultanis.
Yeah.
És una situació que agota molt el personal que està de guàrdia, però és el que té la tasca. És a dir, hi ha dies que són molt tranquils i hi ha dies que són molt complicats.
Lògicament. Què cal que sabem per la revetlla, senyor Savalls? Què hem de tenir en compte?
Hem de tenir en compte que, sobretot, jo crec que el criteri número 1 és que la situació en què viu el país, tot i aquests 2 dies de baixada de temperatura i probablement la pluja que ha de caure, que ho està indicant, que ja no és probable, sinó que caurà, ho indica el Servei Meteorològic de Catalunya, hem de tenir en compte que hi ha una sequera acumulada a tot el país, que la pluja que pugui caure al llarg d'aquestes pròximes hores no ens la acabarà.
Yeah.
I la sequera no s'acaba. Per tant, hem de tenir en compte que el país en aquests moments doncs viu una situació d'estrès de sequera i que qualsevol foguera que no s'hagi fet amb els permisos reglamentaris i qualsevol petard que es llenci en zona boscosa pot provocar un gran incendi forestal.
No.
I la veritat és que recordem aquestes imatges de les campanyes publicitàries que fem també des de la Generalitat de Catalunya, que una petita cua de cigarreta llançada des d'una finestra d'un cotxe pot provocar una destrossa de milers d'hectàrees. Una cosa tan petiteta com una cua de cigarreta pot provocar milers d'hectàrees de destrucció i, a més, que acaben també amb la vida, doncs, no només d'això, de patrimoni natural, sinó també d'animals, el mal que creen també en explotacions agrícoles, explotacions ramaderes. Per tant, hem de tenir molt en compte que aquest és el criteri número 1, que actuem, sobretot, amb consciència. Si fa molt de vent, si només que faci una mica de vent, estalviem-nos les fogueres, estalviem-nos, sobretot, llançar petards i d'encendre, com deia, les fogueres en zones a tocar del bosc. És una situació molt delicada i ho hem viscut aquests dies i no esperem que, com a país, ja no només com a cos de bombers, que aquesta situació no es torni a reproduir, especialment aquests dies de revetlla.
És que no ens ho podem permetre. I no podem permetre, tampoc, que els bombers continuïn massa dies com els que han tingut, perquè déu-n'hi-do l'esforç que han fet, eh?
Sí, sobretot només pensin una cosa, és a dir, que mentre els bombers estan treballant això en un incendi forestal que ocupen, és a dir, que absorbeixen molta capacitat humana, val? Probablement arribarem més tard amb un incendi, doncs, amb un habitatge o amb un accident de trànsit.
Clar.
Que sempre es treballa en xarxa, val? Però que, òbviament, doncs, si els bombers de la nostra ciutat estan treballant en un gran foc forestal, home, doncs potser hauran d'anar a la ciutat al costat a treballar en un accident de trànsit on hi ha víctimes.
Clar.
És a dir, que hem de ser conscients. És a dir, nosaltres, òbviament, bombers, estem... som un servei públic, però sobretot també necessitem la complicitat a la societat, i la tenim. Però la reivindiquem sempre, sobretot després de sortir d'un episodi tan crític com aquest, i a les portes d'unes hores molt complicades. És a dir, des de les 7 del vespre del dia 23 fins a les 8 del matí del dia 24, es preveu també, doncs, que hi haurà moltes, moltes, moltes sortides de bombers. Insisteixo, no em cansaré de repetir-ho, reivindiquem una cosa que hem tingut sempre i que la tenim, que és la complicitat de la societat en aquest cas,
clar,
inconscients.
Senyor Savall, sempre es nota de tot. Farem cas i repetirem aquests missatges al llarg de tota la setmana. Insisteixo una vegada més. Gràcies i enhorabona per la feina feta.
Víctima, gràcies. Bona tarda.
Molt amable, gràcies. Bona tarda. Carles Savall, portaveu dels bombers de la Generalitat. Diria més, un gran portaveu dels bombers de la Generalitat. Es pot dir de més maneres, però més clar no, eh? Francament, no. 3 i 11 minuts, des d'ara fins a les 6. Aquí estem, el Tot anirà bé de Ràdio Estel. Núria Ros, bona tarda, Núria.
Què tal? Molt bona tarda.
Què passa avui en aquest programa?
Doncs una de les primeres coses que farem en aquesta nova edició del Tot anirà bé serà anar fins al teatre. I és que l'excusa és perfecta, perquè des de fa uns dies la Sala Poliorama de Barcelona ha obert les seves portes per acollir la versió més moderna d'un dels grans clàssics de Shakespeare, l'obra de teatre Romeu i Julieta. És per això que avui, a partir de les 4, estaran en directe dos dels grans protagonistes de l'obra, la Julieta, interpretada per Emma Arquillué, i en Benvolio, interpretat per Pau Escobar. Així doncs, a partir de les 4, coneixerem la versió més moderna de Romeu i Julieta en directe al Tot anirà bé. I del teatre als festivals, per parlar del Microfusa Live Summer, una proposta de gran varietat cultural que avui acollirà a diferents DJs del país, però també alumnes de l'Escola de Microfusa a la Sala Apolo de Barcelona, i que, com no podia ser d'una altra manera, tindrem el plaer de conèixer en primícia el Tot anirà bé. I avui, per acabar, encara ens quedaran dues coses per fer. La primera serà a partir de 4:45, i el que us puc avançar és que ens portarà a conèixer, entre d'altres, en David Ruiz, un home que un dia va decidir deixar-se endur per l'aventura i que ha aconseguit fer la volta al món en veler i tot sol en 3 anys, 10 mesos i 26 dies. I la segona, doncs, com no podia ser d'una altra manera, rebre les nostres tietes. Avui, a partir de 5, els hi preguntarem: cada quant renten la roba? Són de les que es dutxen cada dia? Com viurà la revetlla de Sant Joan? I encara més, saben què signifiquen dites com ara el cul de sac trobaràs les molles? Doncs a les 5, tot això i més, el Tot anirà bé.
Quins temes, eh? Diana Silva, bona tarda, Diana.
Bona tarda.
Ara ja em té por, la Diana ara ja em té por. Perquè, clar,
no sé quina pregunta pot ser pitjor, eh?
Poden ser moltes, aquí. Uns texans, segons tu, cada quan s'haurien de rentar?
Molt sovint.
Molt sovint?
No ho sé.
Saps què diuen els entesos? Que uns texans de debò...
Quan més millor, suposo.
No, uns texans de debò haurien de rentar-se màxim un cop o dos cops l'any.
Bueno...
De veritat? Això ho diuen els entesos.
Sí.
Jo no estic d'acord, no dic que ja ho faci, eh? Però és certament és així. En fi, en parlarem a la part final del programa, en aquesta jornada en la que de seguida obrirem la nostra tertúlia. Avui comentarem l'actualitat amb David Mejía, Enric Bárcena i Pepe Pérez Calvo. I per situar-nos a l'actualitat, aquí tenim la Diana amb els dos punts amb els que obrim sempre el nostre temps de ràdio. Per on comença avui la cosa, Diana?
Comencem amb la reunió que comentaves abans. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, es reuniran demà a les 4 de la tarda a Madrid. Ho faran per abordar els casos d'espionatge arran del Catalan Gate i també el bloqueig en les relacions entre els dos executius. Tot i que s'ha confirmat que hi haurà aquesta reunió, el govern català, però, manté que les relacions segueixen congelades, però alhora defensen que tenir una actitud immòbil no ajudaria i per això aposten per seguir dialogant amb el govern espanyol. Sobre si la reunió ha estat iniciativa de la Moncloa o de la Generalitat, la portaveu del govern, Patricia Plaja, ha dit que ha estat per part dels dos executius. Serà la segona trobada després que Bolaños i Vilagrà ja reunissin al Palau de la Generalitat el passat 24 d'abril, poc després de l'esclat del Catalan Gate. I una notícia que també hem conegut fa poques estones, que la Junta de Portaveus del Parlament ha acordat que el decret del govern per donar resposta al 25% del castellà a l'escola es votarà al Parlament en el ple dels dies 28, 29 i 30 de juny, és a dir, la setmana que ve, i la votació es farà després que el Consell de Garanties Estatutàries ahir avalés el text per unanimitat i conclogués que no vulnera la Constitució. I ara parlàvem de Sant Joan. Per Sant Joan es podran tirar petards, el govern no els prohibirà, tot i els nombrosos incendis que hi ha hagut durant aquests últims dies. Tampoc no hi haurà restriccions de forma generalitzada a tot Catalunya, tot i que sí que poden aplicar-se restriccions puntuals en algunes zones, això sí, malgrat que no es prohibeixen els petards, del govern demana responsabilitat i prudència als ciutadans. I aquest dilluns a la nit ha mort Jordi Bonet i Armengol, el gran continuador de la Sagrada Família. La seva família ha comunicat que ha mort a casa, amb la seva dona al costat i envoltat dels seus éssers estimats. L'enterrament serà demà a les 11 del matí amb una missa funeral de cos present a la parròquia de Sant Gregori Taumaturg de Barcelona. I un últim apunt és que l'Ajuntament de Barcelona acorda amb els guies turístics una sèrie de mesures que busquen fer compatible l'activitat turística amb la veïnal aquest estiu. Per una banda, reduiran els grups, que seran de màxim 30 persones a tota la ciutat, mentre que a Ciutat Vella el límit serà de 15 persones per grup i no es podrà utilitzar cap megàfon. També es limitaran el nombre de persones que hi pot haver en un espai o monument, i a més, a les 24 zones on la pressió turística es considera més intensa, es fixa fins i tot un sentit de redirecció per intentar evitar que les fireres de turistes obstaculitzin l'espai públic.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Diana.
A vosaltres.
A les 6 de la tarda torna la Diana Silva amb el seu punt i seguit. Ara fem una pausa. I quan tornem de la pausa, obrim la tertúlia del Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox. Aquest és en Guillermo. Grillex, per als amants del rap, era mort per dins i buscava aliciens per sentir-se viu, però res no l'omplia. Un dia el van convidar a unes convivències de l'església i allà es va omplir d'esperança.
Pel Guillermo, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a Portantos Punès.
Atenció! Tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratorios Maen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
La Les 3 i 19 minuts. Ha estat impressionant realment la conversa que hem mantingut fa una estona amb Carles Savalls, el portaveu dels bombers de la Generalitat, en aquest primer dia en el que efectivament podem respirar una mica alleugerits. David Mejía, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Amb el tema dels incendis, ha estat una bogeria, no? Ara estàvem veient la quantitat de trucades que han rebut els bombers de la Generalitat. Més de 600 trucades per avís d'incendis des de l'1 de juny. Això és una borrada, realment.
Una borrada i, a més, bueno, amb aquesta onada de calor que hem patit i que segurament que patirem al llarg de l'estiu moltes altres onades de calor, doncs hem de ser prudents i hem d'intentar entre tots doncs, fer el que puguem des de les nostres mans per evitar qualsevol tipus d'incidència com les que hi ha hagut, que n'hi ha hagut moltíssimes.
Moltíssimes, no? I ens ho deia el porteu dels bombers, Enric Bárcena. Què tal? Bona tarda, Enric.
Bona tarda.
Que arriba la revella i hem d'anar amb cura en aquesta revella.
Molta
no?
cura, especialment a les zones boscoses, Collserola, que tenim molta massa forestal i que és una bomba calòrica, això, si s'encén. Hem d'anar molt en compte. Fogueres i especialment petards, que no sabem on van, la pirotècnia, els coets.
Clar, els coets, sobretot, no?
A Collserola, ho dic perquè és el que tenim més a prop, però qualsevol zona boscosa...
No, tot Catalunya,
de Catalunya.
No? A tot Catalunya, Pepe Pérez Calvo. Què tal? Bona tarda, Pepe.
Hola, bona tarda.
Sí, és veritat, no? A Catalunya, per molt que plogui, efectivament, ho recordava el portaveu, que és previst en l'episodi de pluges a les primeres hores, que és una magnífica notícia, però que el grau de sequera que tenim al país és tan gran que estem lluny d'amb aquesta pluja poder mitigar aquests efectes, no?
Sí, sí, sí. S'explicava el grau de patiment dels boscos, que no és de la sequera d'un mes o de dos mesos, és fins i tot de tot l'hivern i de anys acumulats, que això ens porta a fer un pensament molt seriós, o molt més seriós, del que ja fem, i prendre realment consciència d'on estem i de quina situació tenim, perquè això s'anirà reproduint un dia rere l'altre. Ja ha estat una setmana de 50 i pico d'incendis diaris, que això és insostenible, i com molt bé deia el David, això ho tindrem aquí demà passat, la setmana vinent, i hem de ser conscients d'això, i jo no sé fins a quin punt la revetlla està molt bé, i tirar coets i petards, però podem fer com hem fet amb la mascareta i posar-li la mascareta als coets aquest any.
És una idea. És una idea, no sé si tothom està disposat a seguir-la, però a mi no em sembla tampoc una...
No. No.
T'imagines un Sant Joan silenciós?
Per les criatures, per la gent que té problemes d'estrès i sobretot
i pels animals.
Els animals que pateixen molt, i ho diuen molt els col·lectius animalistes. Sí, sí. La gent que té mascota ho sap com pateix.
Sí, sí. És evident. Bé, no sabem si demà s'apagarà el foc que ha cremat en les últimes setmanes entre el govern de Catalunya i el govern català, però si més no, l'extintor sembla que s'hi apropa, no? Ja saben que demà es produirà aquesta reunió entre la consellera de Presidència i el ministre de la Presidència espanyol. Laura Vilagrà i Félix Bolaños. Es troba... Perdó, però és l'aire condicionat, aquest carraspeig que no puc evitar al començament del programa, em passa cada dia. Dèiem que demà es produeix aquesta trobada que sembla, Pepe, que efectivament té com a objectiu, ho deia la portaveu del govern, Patrícia Plaja, no tornar a la normalitat, però cal fer camí i, per tant, pel fer camí cal garantir que no es tornaran a produir determinades coses. No?
Evidentment, i una data que s'havia posat com a part del joc i com a norma nova, que era les eleccions andaluses, que no volem parlar i no volem jugar-se res abans de les eleccions, no sigui que perdem no se sap ben bé el què, perquè és barrejar coses per barrejar-les, tot i que després sembla ser que sí que té molt sentit. Toca, i nosaltres ho hem dit per activa i per passiva, i estem allà asseguts i aguantem a passar de tot, allà asseguts, i incompliments i dèficits i espolis, perquè això és, al final és un espoli que estem veient gent que està recollint dels contenidors, i això és intolerable, que estiguem en aquesta situació i que anem ajornant per condicions que al final són electoralistes, perquè dic, no, fins que no passin les eleccions ja, no, ja ens ho plantejarem i ja podrem estabilitzar. I el tema del dèficit, això ja ho hem comentat centenars de vegades, és un escàndol rere un altre i un any rere l'altre. Al final veurem què en traurem d'això. Nosaltres estarem allà. Ara bé, cada vegada la confiança amb carinyo és menor.
Enric, com assisteixes a aquesta trobada demà?
Demà, doncs amb esperança, és un canvi, perquè sempre que els governs parlin, doncs és una oportunitat de poder avançar. És un canvi també de situació, de conflicte a diàleg, i el que s'han de posar les piles és per arribar a acords. No n'hi ha prou amb dir que és tot molt difícil. Bé, els polítics estan, estem per això, per resoldre, per encarar la dificultat i trobar solucions, perquè si no, no som útils, som fem nosa, i per tant aquesta és l'obligació. I a més no és perquè s'entengui Esquerra amb PSC o Govern d'Espanya amb Govern de Catalunya, és que ho necessitem els catalans, sobretot, que necessitem l'entesa per desencallar molts temes que porten massa temps aturats, i per tant necessitem respostes, necessitem solucions i necessitem que la política sigui útil.
David, primera lectura.
Bé, jo crec que és important que les institucions i els diferents governs parlin, col·laborin, es coordinin, uneixin esforços. En qualsevol cas, tot això entra dins de la normalitat democràtica de qualsevol país, no? Per tant, és important aquests avenços en aquest sentit. I després, en les mateixes reunions, doncs es pot reclamar, es pot reivindicar, es pot negociar, es pot fer el que sigui i el que es cregui convenient per les diferents parts. Però l'important és el buscar, sobretot, solucions en els problemes diaris de la gent. Com bé deien, hi ha moltes reivindicacions que, doncs, no només a Catalunya, vull dir, a qualsevol àmbit institucional o no, normatiu, pues existeixen, i, per tant, s'han de buscar solucions i els polítics han d'aportar aquestes solucions, que per això se'ls paga, no?
En qualsevol cas, tothom coincideix en que aquesta reunió és la prèvia, la que faran no massa temps, sembla, diuen que abans de les vacances, els màxims titulars del govern espanyol i català, Pedro Sánchez i Pere Aragonès, que es trobaran d'altra banda, però de manera breu, aquest proper dilluns, amb una trobada empresarial a la ciutat de Barcelona. Ens acompanya el portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya. Nacho Martín Blanco, què tal, senyor Martín Blanco? Nacho, què tal? Bona tarda.
Què tal, Toni? Bona tarda.
Què li sembla aquest anunci al que avui hem assistit, aquesta trobada, aquest reprendre la xerrada, el diàleg entre els governs de Catalunya i d'Espanya?
Bé, nosaltres la veritat és que considerem que el que caldria és recuperar definitivament la lleialtat institucional entre totes les administracions públiques. Per desgràcia, estem molt acostumats que el govern de la Generalitat no tingui una actitud lleial, una actitud que realment sigui constructiva envers les institucions del conjunt d'Espanya, i això s'ha convertit en la normalitat. Per tant, a nosaltres ens sembla que una reunió d'aquestes característiques és normal. El que no és normal és crear taules alternatives a la nostra institucionalitat deliberativa, al Congrés de Diputats, al Parlament de Catalunya. Tot el que s'hagi de fer, creiem que s'ha de fer d'acord amb les normes, amb la Constitució, amb l'Estatut, i lògicament aquestes reunions bilaterals entre el govern de la Generalitat i el govern d'Espanya estan previstes en la lògica de la relativa bilateralitat que preveu el nostre marc constitucional. Per tant, això crec que s'ha d'entendre, insisteixo, com una mostra de normalitat institucional, i òbviament, no cal dir que creiem que aquí s'ha de parlar de coses que interessin al conjunt de la ciutadania. Coses com, per exemple, per desgràcia, el que hem conegut en les últimes hores, que la candidatura olímpica que havia de ser de Catalunya i l'Aragó pels Jocs Olímpics del 2030 finalment no s'esdevindrà, la qual cosa per nosaltres és una molt mala notícia. Aquestes són les coses que crec que haurien d'importar al nostre govern, el de la Generalitat i també el govern d'Espanya.
No esdevindrà, si més no, de moment, no? Perquè no es descarta tampoc que Catalunya pugui arribar a protagonitzar una candidatura en solitari, es parla de l'any 2034, en qualsevol cas, no?
Bé, jo en aquest sentit valoro positivament l'altesa de mires del Comitè Olímpic Espanyol, que efectivament, com sempre, dona prioritat a les comunitats autònomes per intentar, en la mesura del possible, posar-se d'acord. La imatge que s'ha projectat al món és absolutament incomprensible. No crec que ningú a la resta del món comprengui que dues comunitats autònomes espanyoles no es puguin posar d'acord per fer una candidatura conjunta. I jo lamento com a ciutadà, i a més enllà de ser el portaveu de Ciutadans al Parlament, com a ciutadà de Catalunya lamento que el meu govern no tingui més lleialtat i no tingui més capacitat de cooperar amb altres comunitats autònomes, perquè crec que aquesta candidatura de cara al 2030 hauria estat una magnífica oportunitat pel conjunt dels catalans. Ara que es commemoren precisament 30 anys de la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, em sembla incomprensible que alguns pretenguin ensorrar de forma definitiva aquell esperit de cooperació que en certa mesura va presidir la candidatura de Barcelona, mm-hmm, i sobretot la posterior celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona.
Però entenc, senyor Martín Blanco, que de veritat vostè en responsabilitza de que tot això no tiri endavant només el govern de Catalunya?
Jo crec que fonamentalment el responsable efectivament és el govern de la Generalitat. El govern de la Generalitat ja ha demostrat abastament que no té cap mena de lleialtat institucional envers altres comunitats autònomes, que considera que és un menysteniment de Catalunya el fet de tenir una candidatura en peu d'igualtat amb l'Aragó. Per nosaltres no és cap menysteniment pels catalans, al contrari, és una forma de demostrar la nostra capacitat de cooperar. Aragó és una comunitat autònoma fonamental per l'economia catalana. Recordem que són un dels principals socis comercials de Catalunya, Aragó, la Comunitat Valenciana, la Comunitat de Madrid, i per tant no creiem que l'actitud general envers la resta dels espanyols del govern de la Generalitat afavoreixi una idea de cooperació, i molt menys, diguem-ne, que siguin creïbles els governants de la Generalitat quan diuen que la culpa és dels altres, perquè precisament la manera com ha actuat Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i els partits independentistes en general és d'un profund menysteniment cap a la resta dels espanyols, i per tant jo crec que forma part d'aquesta dinàmica d'evitar projectar al món qualsevol iniciativa que sigui de conjunt d'Espanya, i això és un greuge enorme pels catalans. Per tant, aquells que s'omplen la boca parlant del territori, nosaltres defensem el territori, etc., no defensa el territori fent que perdem oportunitats econòmiques com aquesta, ni, per exemple, evitant les obres de la B40 i tantes altres infraestructures que els governants actuals de Catalunya estan enviant en orris pel seu sectarisme, bàsicament.
Ara, d'aquí una estona, li preguntaré a la gent que ens acompanya a l'estudi sobre aquest assumpte. Permeti'm que li pregunti, lògicament, sobre l'altre gran assumpte, que en aquest cas els afecta a vostès, no? Perquè imagino que estan sent dies complicats a Ciutadans després dels resultats de les eleccions a Andalusia, no?
Sí, evidentment són dies per la reflexió, són dies per la introspecció, per fer anàlisis, per fer valoracions. S'està parlant molt tant en l'àmbit nacional com en l'àmbit autonòmic. Nosaltres tenim claríssim que hem de continuar treballant en la línia que ho estàvem fent. Aquí, des de Ciutadans, a la nostra comunitat, estem fent un projecte orientat fonamentalment al municipalisme. Ara fem presentacions de candidats per tot Catalunya. La maquinària està molt ben engreixada i estem convençuts que les pròximes municipals tindrem un resultat molt bo, que suposarà, diguem-ne, un punt d'inflexió per començar a revertir la mala dinàmica de les últimes contestes electorals.
És veritat aquesta cosa que diuen, que cada vegada hi ha més veus dins de Ciutadans que demanen el relleu d'Inés Arrimadas al capdavant després d'aquest encadenament de mals resultats que ha viscut la formació en els últims temps?
Jo dubto que sigui veritat, Toni, i francament, ja que dubto que sigui veritat, si em demanes la meva opinió personal, jo crec que la qüestió, el problema, no és ni molt menys la senyora Inés Arrimadas, ans al contrari. També, vull dir, cadascú pot tenir la seva opinió, i totes em semblen molt respectables, però parlo en clau també personal. Jo crec que el seu lideratge, a parer meu, si més no, és indiscutible.
Molt bé, senyor Martín Blanco, és que m'estava dient el David Mejía que volia saludar-lo.
Sí, com sé que segurament seran uns dies complicats, simplement saludar-lo en aquests moments difícils, si més no, i donar-li una abraçada.
David, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Bé, un altre. Un altre. Senyor Martín Blanco, gràcies per haver estat amb nosaltres.
Fins
molt
amable. Ara, bona tarda.
Gràcies, bona tarda. És Nacho Martín Blanco, portaveu de Ciutadans al Parlament. Hem passat per diferents punts de la conversa, lògicament. Estàvem parlant del tema de la reunió entre els governs de Catalunya i d'Espanya. Em permetran que els expliqui que també havíem convidat el nostre programa tant a Junts per Catalunya com a la CUP, i ens han remès les rodes de premsa que avui havien fet. D'entrada no han volgut manifestar-se. Imagino que demà, un cop s'hagi de produir, perquè recordem que la reunió de demà es produirà a les 4 de la tarda, si tindrem d'alguna manera el que és la lectura que faran des de Junts, sobretot des de Junts, i també des de la CUP, pel que fa, en aquest cas, doncs, les relacions entre Esquerra i Junts per Catalunya. Són socis de govern. Però vaja, la postura de Junts PP ja sabem una mica quina és, no?
Sí, ja ens coneixem de fa un temps, i el que han de fer és aclarir posicionaments, que és, crec, tinc entès que en això estan. Vull dir que des del 4 de juny, em penso que va ser, que van fer el primer congrés, i la resta de tràmits o de seguiments que han de fer interns i organitzatius dintre del partit, han de treure des de candidat a la ciutat de Barcelona a posicionaments polítics, ideològics, etc. No sé, ja ens ho explicaran. És que
s'estan aclarint.
Costa a costa. Sí. Posicionaments en tenim de tots els colors, i depèn del que vulguis sentir, de vegades parles amb una persona o amb una altra. és una situació que són coses que passen, i com estan passant aquí a Can Ciutadans.
Ara en parlarem d'això, ara en parlarem. Sí. Ho dic per no canviar el tema, sí que m'agradaria, i crec que això és una evidència, no?, que el diàleg entre els governs de Catalunya i el govern d'Espanya, en aquest cas, hi ha molta gent a la que sembla no agradar-li, no, Enric?
Esclar, perquè destensa, perquè hi ha qui ha fet el caldo gros i que ha viscut de la disputa, de l'enconament i del no diàleg. I nosaltres recordo que ens vam presentar a unes eleccions demanant diàleg i solucions. I bé, la nostra tesi s'ha imposat, afortunadament, i no és per reivindicar res, perquè crec que és el més positiu que pot tenir el país, que es produeixi el diàleg i que es vagin donant solucions als reptes que té, i que són legítims unes i altres visions, en el sentit que els neguits que les diferents parts expressen, però mai des del punt confrontatiu radical que anula la capacitat d'escoltar l'altre. Ens hem de sentar i hem de posar sobre la taula i veure com desencallem.
Sí, Pepe. Simplement afegir-me el que està explicant l'Enric i evidentment confirmem el posicionament de diàleg per nostre i per part del país. Ara bé, el que no podem deixar aïlladament el diàleg com a únic objectiu, vull dir, això és una taula de negociació i aquí s'han de negociar moltes coses, s'han de negociar molts dèficits, moltes manques d'inversió, etc, etc. Vull dir, no és qüestió de seure a una taula i anar xerrant sense arribar a cap mena d'acord, i continuen passant els anys i continuen passant el temps, i la gent es continua submergint amb la misèria, i això és intolerable.
No sé si vols comentar alguna cosa, David, o passem de tema, el que tu vulguis. Si passem de tema, ens quedem amb el David, perquè efectivament, ara parlàvem amb Nacho Martín Blanco sobre Ciutadans. El David Mejía va ser diputat per Ciutadans al Parlament, ara ja no ho és, i per tant, efectivament, el situem fora d'aquest partit polític, igual que Ernest Maragall el situaríem fora del Partit dels Socialistes, perquè ara està Esquerra Republicana. La gent té dret a canviar i té dret a prendre decisions. Però és innegable, David, que, clar, hi ha una part de carinyo que tu li deus tenir aquesta formació política, que està ficada en un moment veritablement molt complicat, no, David?
Doncs sí, la veritat és que no us enganyaré. Òbviament, doncs, els resultats que han tret a Andalusia, així com altres resultats en altres eleccions, doncs em fan mal perquè, sincerament, vaig formar part d'un projecte que era il·lusionant, que crec que és necessari per l'Espanya que tenim, un projecte de centre liberal, però que, evidentment, doncs, necessita un canvi, o necessita una reformulació, o necessita nous lideratges, mal que empeci, perquè torni a enganxar, doncs, a tota aquella gent que en un moment determinat, doncs, li va donar suport, no? Crec important que es faci aquesta reflexió dins del partit. Crec que és necessari que s'assumeixin les responsabilitats, que es faci autocrítica de veritat, i que, en definitiva, doncs, que si hi ha aquest espai doncs, de centre liberal a l'Espanya, que al final en un moment determinat pot donar opcions de govern a un costat o a un altre dels diferents partits polítics existents, doncs tingui la major cabuda possible.
Com ho esteu veient vosaltres, el que li està passant a Ciutadans? Qui vol començar?
És molt curt, i perdona, Enric, vull dir, quan un...
Sí, no ha deixat oportunitat, Digues, Pepe.
No, hem fet... quan un ve a la brega per la brega, quan la ideologia s'agafa aquesta tan genèrica que és el centre liberal i aquestes coses que són pràcticament indefinides, que no se saben ben bé on posiciona a cadascú en el moment de prendre decisions concretes, exactes i determinants i arriscades, per què no? Passen aquestes coses, s'enganxa de forma populista, però el temps posa cadascú al seu lloc. I estem contemplant, doncs, això, ara líders, substituir líders, però si ja no queixen, què queda dels ciutadans que amb 36 diputats al Parlament de Catalunya, o els que tenia 20 i pico que tenia el Parlament d'Andalusia desaparegut? És que... perquè no hi ha un sentit, perquè la gent perd l'interès per una cosa que estava molt bé al moment de tirar coets, però...
Però fixa't que ràpid, eh? És digne de ser estudiat de fora fora de, del que seria una tertúlia d'actualitat, no, Enric? Però, ostres, que només dues legislatures.
Un partit que guanya... Molt accelerats i tot es crema molt ràpid.
Però estem parlant d'un partit que va guanyar les eleccions a Catalunya fa dues legislatures.
Ja veus en quin sentit.
Sí, sí, sí. També les circumstàncies han canviat molt des de que les va guanyar fins ara.
És veritat, clar.
Però també la gent que es va presentar amb Junts pel Sí, em sembla que era, no?, aquella candidatura tan plural, molta gent no va repetir. Vull dir, crec que s'han cremat molts lideratges, moltes energies, perquè la política ha sigut molt dura, no? I sentir el vicepresident de Ciutadans, em sembla que era, no?, tocat, pensant, ostres, tot aquest esforç, tot aquest sacrifici personal, fins i tot, que a vegades implica la política, doncs, que no ha anat al lloc, doncs bé, també fa una reflexió. Jo tinc molt de respecte pels partits, malgrat l'absoluta distància ideològica. Jo sí que obre reflexions, que més que alliçonar ningú, perquè crec que ningú està en condicions d'alliçonar més enllà del seu propi partit, sí que fa reflexionar sobre les decisions equivocades, erràtiques, i a vegades aferrar-se a algunes identitats que no són l'espai que teòricament era originari, i que han acabat portant gairebé a que aquella identitat que s'explorava acabat en mans d'altres, perquè era la legítima d'ells, no? Per tant, bueno, s'hauria de fer una anàlisi, jo aquí més de politòleg o d'analista històric fins i tot, però s'han cremat molt ràpid. Això, crec que aquest país... I al final també hi ha uns partits i uns poders fàctics que acaben sempre retornant. Tot allò del gato pardo, no? Que tot evoluciona perquè segueix igual.
Digues, David.
Sí, amb la qüestió dels poders fàctics estic totalment d'acord que és així i és una realitat al nostre país, no? En un moment, quan et donen doncs, suport, doncs sembla que... No? Que et vagis a menjar el món i després en un moment determinat tota la culpa és d'algú en concret i doncs desapareix del mapa. En qualsevol cas, jo no crec, efectivament, s'hauria de fer una reflexió molt profunda sobre les diferents motivacions per les quals Ciutadans ha acabat o està acabant com està, no? Però sí que no crec que sigui tan qüestió a nivell ideològic, no? Perquè el PP abans parlava, no? Bueno, pues aquest concepte abstracte de centre liberal, progressista, bueno, pues jo crec que hi ha molta gent que se sent identificada amb aquest concepte, sobretot, per exemple, a nivell europeu, on hi ha tres grans famílies, que és la família conservadora, la família socialista i la família liberal, a la qual forma part Ciutadans. Què passa? Que és cert que aquí, al nostre país, doncs potser aquest concepte liberal encara no s'acaba d'encaixar molt bé, no? I molta gent, potser, ho encaixa dins de partits doncs de tendència més de centre-dreta conservadora, no? I potser, perquè s'ho havia apropiat durant molts anys, però potser aquesta part ha anat evolucionant cap a altres aspectes, no? És cert que és difícil d'entendre per molta gent quin és aquest espai, però sí que és cert que si tu comences a rascar una miqueta amb la ideologia de les diferents persones, és un espai que té molt de camí per recórrer.
Sí, Enric.
Dues coses sobre les que ara deia, no? És la història una mica repetida, perquè l'UCD, quan es va aproximar amb les alcaldies, recordo fa molts anys, al PP, va acabar desapareixent. Aquí ha tornat a passar el mateix, quan Ciutadans ha volgut abraçar-se i no mantenir un espai de centre, sinó que s'ha recolzat i ha sigut la crossa del PP, el que ha acabat, i fins i tot exagerant i accentuant un perfil, ha acabat passant el mateix que l'UCD, i a més ho recordo, com va desaparèixer en una legislatura. I l'altra, i aquí deixeu-me ser una mica més punyent, clar, quan et fies tot a que els poders fàctics et donguin suport i et financin, el dia que t'abandonen et quedes sense res. Per això alguns no demanem ni diners als bancs, no. Ni demanem i ens autofinancem, bueno, perquè... La independència a vegades també és això, és que vas de mà d'algú i el dia que et deixa amb la mà, si no pots volar sol, doncs... I aquí s'ha notat.
No, però jo crec que en aquest cas ho sento, però em sembla que no és així, perquè és a dir, precisament per aquesta independència que sempre havia demostrat Ciutadans al respecte del poder, dels diferents poders fàctics, ha estat el motiu pels quals en un moment determinat, doncs, al veure que alguns no podien aconseguir els seus objectius, doncs els hi han retirat el suport.
Ara fa una estona veia per la televisió, PP, l'entrada aquí no va avui de Núñez Feijó amb el senyor Moreno, lògicament flamant, després d'haver assolit aquesta majoria absoluta. Totes les mirades, tots els anàlisis, tots els comentaris van en la mateixa línia, no? Si d'alguna manera tot això es pot extrapolar a uns resultats a les properes eleccions generals generals. Ara fa una estona estàvem dient lo ràpid que van les coses en política i falten uns quants mesos, no? Perquè encara ens haguem de trobar amb les urnes, totes les veus indiquen, les veus del sotoboche indiquen d'alguna manera que estan insistint a Pedro Sánchez perquè, diguem, fomenti la comunicació dels governs d'aquella acció i que els ciutadans siguin més conscients de totes les mesures preses que haurien d'apropar-lo, no? Les últimes hores també hem llegit algun article que deia que què passa quan un article, quan un govern pren tot un seguit de mesures que protegeixen a la gent i en canvi la gent no els fa cas. En fi, és una situació molt complicada. Jo no sé si creus que realment tot això que estem veient significa que el senyor Feijóo està avui més a prop de la Moncloa.
Bé, això és fer una mica ús de la bola de vidre.
La política i... ficció, que no ens agrada gens.
Sí, no? Home, podem jugar a això, a fer-la i fer molts dibuixos. Ara bé, el que són realitats és una participació del 50% i escaig, no arribar al 55%, la qual cosa significa que per molta majoria absoluta que tinguis en tens un 20% i escaig de recolzament. Compte, amb aquestes coses, perquè, no sé, nosaltres al referèndum de l'1 d'octubre vam tenir la mateixa participació. I mira quina diferència a l'hora de valorar-ho i a l'hora de tractar-ho. Vull dir que... I aquí hem tingut moltíssimes valoracions, però que jo crec que, en definitiva, l'afectació que pugui tenir això a la resta de l'Estat, és evident que el bipartidisme és imperant a l'Estat espanyol. I el fet d'aquesta entrada dels companys de Podem o Comuns, o com es renomenin...
No sap com dir-vos, Enric, no sap com dir-vos.
No ho sé, això és un problema, perquè hauria d'estar molt...
Podem, som en Podem.
Aquí, ja, però, clar, però és una cosa... Bé, el fet d'aquesta entrada ha trencat molts esquemes i ha propiciat que altres partits, que en aquest cas partits de País Basc, de Catalunya, puguin donar recolzament o es pugui tirar endavant una o es pugui carregar un govern que era de dretes del PP i treure Mariano Rajoy i fer el Pedro Sánchez president. Ara bé, aquest bipartidisme no ha desaparegut, i l'Espanya dividida que explicava, no recordo ni qui, continua sent la mateixa, i és en tornem-hi. No sé per cap on tirarà, i no sé si efectivament el senyor Feijóo, amb aquest talent que té gallec de no saber mai si puja o baixa, prosperarà o no prosperarà. Depèn de moltes coses, i aquí estan.
David.
Mira, jo crec que la comunicació en política, com en molts àmbits de la vida, és molt important, no? Però també és molt difícil de fer arribar les coses que es fan al conjunt de la ciutadania, no? Sempre, ara estàs parlant del Pedro Sánchez, no? I d'aquest debat que pot haver-hi dins el seu govern de com traslladar totes les propostes i totes les coses que es fan per a la gent. Jo recordo en la meva etapa precisament en el Parlament, quan érem el partit que més propostes socials i econòmiques presentàvem i aprovàvem en el Parlament i no ho sabíem traslladar, perquè ens costava molt comunicar-ho. Però, per l'altre costat, quan un sap i toca la tecla adequada per comunicar bé el que es fa, doncs treu bons resultats i la gent ho percep d'aquesta manera. I és el que ha passat a Andalusia. El senyor Juanma Moreno realment té un gabinet de comunicació excepcional, amb qüestions molt innovadores a nivell de xarxes, sobretot, per exemple, i crec que ha sabut traslladar aquest missatge de modernitat, aquest missatge de canvi després de dècades socialistes a Andalusia, d'innovació, de prosperitat per una terra com Andalusia, i això, doncs, al final...
Això, si em permets, qui ho va fer molt bé en el seu moment va ser Albert Rivera. Albert Rivera, quan va arribar a Ciutadans, va ser el gran, diguem, innovador, la primera persona que va apostar de veritat per les xarxes socials, si ho recordeu. Enric, què et sembla? Com ho veus tot plegat?
Va, ara hi ha... Bueno, primer, no donaria mai per mort a Pedro Sánchez, políticament, entès? Perquè si alguna cosa ha demostrat és que té més vides que un gat. Segon, aquí hi ha qui diu que és comunicació, que pot ser que el PSOE, no, els barons, alguns pateixen perquè no s'està ocupant el centre. Clar, jo des de la meva posició ho veig diferent i crec que és que ja la comunicació del govern té una rèmora, té un llast que és la incapacitat del PSOE a vegades a prendre decisions valentes, de tot moderar-ho. En situacions com la que estem vivint de crisi, d'inflació, li costa molt tocar alguns interessos com les elèctriques, li toca molt tocar interessos immobiliaris, i ho veiem amb la llei de l'habitatge, ho veiem amb moltes lleis que afecten a grans empreses, i en comptes, allà on governen els En Comú Podem, no? Que és, per exemple, el Ministeri de Treball, s'han pres decisions molt més valentes, com van ser els ERTOs al seu moment, o fins i tot la pujada del salari mínim, o la regulació del treball de la casa, no? La meva lectura, evidentment, és parcial i subjectiva, però posats a que tothom diu la seva subjectivitat quan després hi ha unes...
Però Andalusia en ritme ha funcionat massa bé, perquè justament aquells partits que representarien això mateix que estàs dient no els hi ha anat precisament massa bé, no?
Sí, podem... És evident que l'espai de l'esquerra, tant del PSOE com de l'esquerra a Andalusia, ha fet els deures tard, i fer-los tard és el que porta també a donar sensació de picabaralles. Per això mateix, en Comú Podem, fa un mes, no?, vam presentar un acord ja per representar-nos a les eleccions municipals, plegats i sense incidències, posant sobretot per davant això, la preocupació pels veïns i veïnes de les ciutats.
Hi ha una cosa que l'ha dit el PP en la seva primera intervenció que a mi em sembla clau amb aquesta cosa, eh? La gent d'Esquerres no ha anat a votar. Hi ha molta gent, crec, que la gran desmotivació de molta gent ha provocat també uns resultats històrics, en el sentit del que també és històrica l'abstenció en aquests moments. No sé, David, que estàs posant cara, d'acord amb el que estic dient.
Sí, pot ser veritat, però sobretot crec que pot ser conseqüència, sota el meu punt de vista, a la falta de lideratge, de tenir un candidat que enganxi a la gent per anar a votar, i després a la falta d'oposició al llarg dels últims anys, en l'última legislatura, on realment és un fet objectiu que Andalusia ha anat creixent i ha anat prosperant, i s'han anat trencant molts tabús que fins ara, ningú ho havia fet.
Home, ahir saludàvem a Ramon Mateo, que és un home que ha treballat molt en l'àmbit de la comunicació de Ciutadans, en aquest cas, però ara té una empresa que es dedica a el que seria l'anàlisi del que són estudis de comportaments sociològics pel que fa la qüestió de la mobilització política, i parlar d'una cosa realment molt interessant, no? En aquest sentit, no? Efectivament, si veiem la comunitat andalusa, ha passat en pocs anys de tenir majories d'esquerres a tenir a dia d'avui una majoria absoluta del Partit Popular, que ha aconseguit tenyir absolutament de blau totes les províncies, totes les circumscripcions electorals, no? Això és interessant perquè deia que en molts casos fins i tot les cicles del PP havien desaparegut del que era la campanya del senyor Moreno, i això és el que deia ell, i que en tot cas recordava una altra cosa que també a mi m'ha semblat molt interessant, no? Que els grans resultats del Partit Popular sempre han estat quan el Partit Popular ha adoptat un to molt més moderat, que no aquell to que probablement fa que la gent d'esquerres digui, compte, que arriba un discurs molt heavy, d'aquí que ara s'estigui dient que el senyor Moreno pot tenir molta més influència amb el senyor Núñez Feijóo que no pas la senyora Ayuso. No sé com ho veieu, això.
És que a mi aquesta qüestió em sembla molt interessant, perquè el que sí que veiem és que, per exemple, tant el Partit Popular com el Partit Socialista normalment guanyen les eleccions quan s'apropen al centre. Després, si això és un partit de centre, a lo millor costa més que aquest partit aglutini aquest vot que després pugui fer les majories, però quan els partits tradicionals, diguéssim, aconsegueixen adoptar una posició més de centre, aconsegueixen els millors resultats, crec jo, no?
No sé, Enric, com ho veus, això?
Bé, això, hi ha moltes teories i sempre tothom les fa a mida dels seus interessos. Per l'exemple de França ens diu el contrari, no? Que un discurs d'esquerres clar i unitari, on les picabaralles es deixen de banda, guanya. Per tant, hi ha una mica de tot.
Sí, i a la senyora Le Pen tampoc li ha anat tan malament, no?
Clar, hi ha una mica de tot, i el que segur que les picabaralles, el semblar que ja només es fan baralles per noms, no ajuda. L'altre és que la moderació, la sensació de bona gestió, i després hi ha altres qüestions, doncs, que evidentment Andalusia portava 40 anys de govern socialista, i potser també hi havia un elector que és el mateix, que ja li va bé el que governa perquè manté, no?, l'estat quo.
Yeah.
Els socialistes a Andalusia no eren extremadament ambiciosos. ja. En aquest sentit.
Pepe, vols comentar alguna cosa?
No, jo trobo que també hi ha un punt de desafecció, i aquí sortia l'altre dia l'autor de l'invent de la desafecció, que la setmana passada va passar per aquí, i jo crec que això és un component important a tenir present, i que s'està reproduint a tots els nivells, i fins i tot puc parlar d'aquí, vull dir que segur que algú em dirà que aquí també passa. Efectivament, és això, la gent quan no veu resultats que normalment espera que siguin ràpids, cosa que tampoc és senzill, s'oblida, passa, no vota, i les coses canvien i van fluctuant en funció de la participació o no participació, perquè està clar que el segment socioeconòmic de la població en general d'aquest país no és de centre ni de dretes, vull dir, la gent, l'àmbit popular és més bé d'esquerres, yeah. I més bé, vull dir que aquest esbiaix d'esquerres ha existit i existirà. Ara bé, que s'adoni després que es faci realitat a unes eleccions, que ho voti la gent, ja depèn de màrqueting i de altre tipus de tàctiques i tècniques.
Almenys en l'esquerra, en aquest país, el que sí que ha estat guanyador és quan algú ha tingut, quan la proposta d'esquerra ha sigut engrescadora, des de Felipe González, el Zapatero mateix, i bueno, potser ara tenim una molt bona ministra que és capaç d'organitzar alguna cosa, s'haurà de veure, però bé, no desisteixo en l'esperança de que hi hagin alternatives d'esquerra en aquest país.
El veig molt campanya, Rodríguez, si em permeteu, sí. Ja fa un parell d'intervencions que...
Bueno, perquè...
Si segueix així, aniré posant la musiqueta de fons, És broma.
Jo crec que potser el que hauríem de reflexionar és que no hem de posicionar la gent de que si és d'esquerres o és de dretes. Bueno, és que potser sí que hi ha una gran part de la gent que se sent d'esquerres o de dretes, però potser hi ha gent que doncs, no se sent ni d'un costat ni d'un altre, que li agraden unes coses més progressistes, més d'esquerres, i li agraden a nivell econòmic altres qüestions més de dretes o de centre-dreta. En qualsevol cas, dit això, perquè és una reflexió que havia fet el Pepe, sí, sí, en referència de les ideologies, és el meu punt de vista, també crec que hi ha una altra variable important a parlar de les eleccions andaluses, que és els resultats de Vox. És a dir, i com es pot combatre posicions extremes des de la moderació, és des del centre. Vull dir, això també a nivell de comunicació i a nivell de reflexió política, doncs és un exemple de que després de que hagi sortit un partit amb unes posicions, doncs, diguéssim, extremes de dretes, que el Partit Popular hagi estat capaç de treure una majoria absoluta, doncs barrant el pas a Vox, que fins ara semblava que era imparable i que no parava de pujar en les diferents eleccions, doncs és una qüestió a estudiar.
Pepe.
Bueno, és que el vot, normalment, a més, els que en saben i ho estudien, hi ha una part que es parla sempre de fidelitat en el vot. I aquesta fidelitat, precisament, no és una de les coses més esteses en general. Vull dir, i el fet de que el PP i Vox, jo entenc que són vasos comunicants, vull dir que, en definitiva, jugarem i apretarem per aquí o per allà i pujarem o baixarem, i si no, anem a les anteriors eleccions que hem tingut a Castilla-La Mancha, vull dir que tampoc... I probablement ens hi trobarem. Aquest joc que es fa, que en definitiva és un joc de màrqueting, un joc de comunicació, que com deies tu abans, avui en dia els grans resultats, o una part d'aquests grans resultats, tenen molt a veure amb la comunicació, no amb la identitat que pot tenir la gent, que es considera dretes o d'esquerres, alguna cosa. La gent és política, perquè són polítics tots. Sí. Això de la politisme i aquestes coses...
No, una cosa és que sí, totalment d'acord, però no perquè sigui una gent política... ha de ser d'un costat o d'un altre. Pot haver-hi gent que li agradi.
És la ciència política a nivell espanyol, que sempre s'ha estudiat així, hi ha dos grans blocs, es parla, de fet, de la paret de vidre, que és que una persona, per molt de centre que sigui, s'escriu a un bloc o a un altre, no? I a més
hi ha molts matisos.
De l'època republicana. El que hi ha, i es guanyen i es perden eleccions, és per la reorganització dels espais, el repartiment d'escons, i per la mobilització o desmobilització del propi espai, del contrari. I aquí segurament... I després hi ha una cosa, que és que alguns partits serveixen com de trasbassament o de transbord, d'un partit a l'altre. I Ciutadans, en aquest sentit, ha servit per una part de trasbass del vot dels partits socialistes cap al PP. I això segurament ho tornarem. Hem de veure si, per exemple, Ciutadans de Catalunya serveis de transport cap a la dreta o cap a retornar als socialistes. Això és un dels grans enigmes que tindrem a les eleccions catalanes quan
hi
siguin.
És que jo... En el tema del vot, el que no podem oblidar tampoc és que hi ha molt vot a favor d'uns o d'altres, però també hi ha molt vot en contra. Hi ha gent que vota en contra de... I això ho hem vist... amb carinyo ho dic, amb Ciutadans, que va fer aquella eclosió tan fantàstica perquè votava en contra de coses que molta gent podia pensar, opinar o situar-se. Aquest vot en contra també és molt important.
Perdona, segurament l'èxit de Ciutadans és també una conclusió del vot en contra, eh? Tant. O sigui, el gran del contra, no a la independència.
Sí.
Clarament, clarament, no?
És a dir, és que no és... Si no vas, ellos, si no, tu no votes, ellos vuelven.
Sí, està clar.
El vot en contra mobilitza
molt.
Per la qual et...
Per això es fan campanyes per mobilitzar.
Demostra que el vot, diguéssim, que va cap a un partit determinat, no només és una qüestió ideològica, sinó que també és una qüestió de diferents aspectes que poden motivar...
Una cosa és la realitat i una altra cosa és el que hauria de ser.
Bueno.
Hi ha campanyes de mobilització i campanyes de desmobilització.
M'agrada aquesta frase del Pepe, eh? O sigui, una cosa és la realitat, altra cosa és el que hauria de ser. M'agrada, és veritat. I a veure qui és el guapo que diu que no té raó amb això, no? Jo crec que estem tots d'acord, no? Amb això? Sí, bueno, amb matisos, sí, no?
Votar perquè ideològicament pensa una cosa, no? O pensa que el que s'estàs posant davant...
Sí, però tu no creus que hi ha gent que pot dir... Escolta, doncs mira, a mi m'agraden coses que proposa Esquerra Republicana i coses... Jo crec que sí, bueno, jo, com a mínim... Jo crec que qualsevol
si no,
persona...
Si no fos així, no hi hauria oscil·lació
clar,
en el vot.
Qualsevol persona que tingui una mica no de sentit crític i de posicionament propi...
Se'm queda curta, en la tertúlia, quan venim els tres, se'm queda curta. És horrorós, és horrorós. Mira que tenia ganes de parlar el tema de les motos a les voreres a Barcelona.
Jo volia parlar de Jocs Olímpics.
Jo també volia que parlessin de Jocs Olímpics, de motos, en fi, bueno, heu de tornar, tornem aviat i...
Els incendis, els incendis.
Els incendis, hem parlat dels incendis.
Sí, més, no ho traiem.
Precaució, precaució per Sant Joan, sisplau.
Ara no sabies per què, quin sant posar-hi,
eh? Per Sant Joan.
Enric, Pepe, David, gràcies als tres, moltes gràcies. Una pausa, a les quatre, tornem ara mateix.